Per fi, un dels aeroports més importants del món tindrà una manera per anar-hi que no sigui que pagant un taxi, que pagant una, o que anar en transport privat o que anar amb autobús. És a dir, tindrà per fi el que és habitual en els grans aeroports del món, que és una línia que connectarà l'aeroport del Prat, T1, també T2, amb el centre de la ciutat de Barcelona. Conseller Santi Vila, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Suposo que content, satisfet. Això és el resultat de la seva aposta pel diàleg?
Bé, això és el resultat de 2 anys llargs de discussions, de negociacions, de ser tenaços, perquè com ara explicaves molt bé, doncs efectivament ningú no entenia que una de les ciutats més importants d'Europa i del món doncs tingués aquesta solució precària encara.
Per què ha estat així, que ha donat la sensació d'un plis-plas amb tanta rapidesa?
No, jo diria que més que un plis-plas amb la rapidesa ha estat un plis-plas en la confirmació de la notícia. Ja sabeu que quan les coses estan pràcticament tancades des del punt de vista d'una negociació entre dos governs, doncs de vegades doncs, una mica qui ho explica doncs, té a veure doncs, amb moments més de conjuntura i d'oportunitat o oportunisme polític, i per tant, doncs bé, que es precipitin les notícies d'una manera o d'una altra no ens ha de distreure, que la veritat de fons és que és una excel·lent notícia que a l'abril comencin les obres.
Ara parlarem d'aquestes obres. Casualitat que aquestes obres comencin un mes abans de les eleccions municipals?
Bé, segur que en els calendaris doncs, aquestes coses es tenen en compte, perquè fixeu-vos que ara ja portàvem algunes setmanes que havíem endurit molt el discurs des del govern de Catalunya, des del departament. Jo recordo que fa pocs dies doncs, vam recordar que ningú no entendria que s'acabés la legislatura, una legislatura que havíem intentat que la presidís la complicitat institucional, el diàleg, l'ànim d'entesa, l'esperit positiu, i que els grans temes doncs, quedessin a mitges o quedessin mig desdibuixats. No? Jo crec que la llançadora i els accessos del port eren els dos bucs insígnia, com en parla B40, un tema que també s'ha desencallat.
Seran 40 mesos d'obres, o el que és el mateix, 3 anys i 4 mesos. Per tant, fins al 2018, ja hi ha un oient que em diu quan el tren arribi a l'aeroport ja tindràs la targeta rosa. Gairebé, perquè són 4 anys, perdó, sí, 3 anys i 4 mesos. Aviam, hi ha una pregunta que ens fem tots els ciutadans de la ciutat de Barcelona, però també de la gent que haurà de patir fins a arribar fins a Castelldefels. Com poden afectar les obres al dia a dia?
Bé, les obres en el dia a dia afectaran. De fet, aquest és un dels arguments que ara en aquests moments esgrimeixen des de DIF, a l'hora d'explicar per què tots els acords que tenim per remuntar Rodalies els estan costant d'implementar-los tant. Perquè, efectivament, hi poden haver incidències, hi poden haver afectacions que hem de mirar de minimitzar i, en tot cas, que s'expliquin molt bé. Jo crec que el gran defecte que té el sistema Rodalies en aquests moments és que mai explica prou bé als ciutadans quan hi ha una incidència, quan hi ha una alteració del servei, i això és evident que no ens ho podem permetre que passi. Per tant, ara ja començarem a treballar com ens impliquem, perquè els inevitables problemes que genera una obra doncs tinguin una incidència mínima.
Qui decideix com es faran les obres, Madrid?
Bé, aquesta és una obra, fixeu-vos, que en el cas de la llançadora, com en el cas del port, el concurs de la Generalitat és imprescindible, perquè la competència en matèria de rodalies és nostra. Altra cosa és que la infraestructura és d'ADIF, no? I que l'actuació la licita, i el licitador de l'obra és Madrid, en aquest cas el Ministeri de Foment. Per tant, uns són els que fan l'obra, l'estan fent sobre una infraestructura que és seva, però la competència de l'ordenació del que hi passa a sobre és de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres aquí tindrem molt a dir i, de fet, hi estem tenint.
En tot cas, com serà la nova infraestructura? És a dir, sortirà de l'estació, tindrà una a Passeig de Gràcia, una altra a l'estació de Sants,
sí.
I després, a partir d'allà, cap a la T1.
Fixeu-vos que la novetat, que nosaltres amb això era un tema condició sine qua non, perquè hi hagués complicitat i acord amb nosaltres, era, per fi, trencar el monopoli de Renfe com a operadora a tota la gran àrea metropolitana del sistema Rodalies barceloní. I en aquest sentit, que puguem incorporar un operador privat que en règim de competència millori el servei i que, per tant, nosaltres puguem tenir diversos operadors. Un, efectivament, es diu Renfe. L'altre es diu, en aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat. I l'altre, legítimament, pot ser doncs un grup d'empreses que vulguin participar i operar ferroviàriament la connexió entre la T1, la T2 i el centre de la ciutat, com expliques, amb Sants, Passeig de Gràcia.
En Sants, Passeig de Gràcia. Seran aquestes les parades que hi haurà. Per tant, seran quatre parades. Sants, Passeig de Gràcia, Sants, T2 i T1. Perquè és tot.
Aquesta és una novetat. Nosaltres, per raons fins i tot de fer viable pressupostàriament el projecte, havíem acceptat i havíem posat sobre la taula una solució que ho graduava i ho feia en fases. El que finalment ha confirmat el Ministeri que ja tiraran endavant ja no fa les fases, sinó que directament ataca la construcció de les dues estacions i, per tant, la connectivitat entre la T1 i la T2, que nosaltres resolíem en metro, es farà directament, si es vol, amb sistema Rodalies.
Perquè el metro quan ha d'arribar, teòricament?
Bé, el metro, el febrer de l'any que ve, l'hem de tenir a la T1.
El metro ha d'arribar a la T1,
Exacte, el febrer de l'any que ve. És a dir, per aquestes dates, l'any que ve l'hem de poder inaugurar coincidint amb el Congrés de Mòbils.
O sigui, s'inaugurarà amb el Mobile World Congress, s'inaugurarà el metro que anirà d'on a on?
Sí, aquest és el metro que anirà des del que avui és Coll Blanc, per tant, allà on ens mor la blava, la perllongació, allà pots connectar tot aquest sistema Barcelona-Hospitalet amb el Prat i directament a la T1.
Val, per entendre'ns, és a dir...
Seran 15 estacions.
O sigui, per entendre'ns, una persona que agafi el metro al centre de Barcelona haurà d'anar fins a Collblanc...
Sí, efectivament.
Si és la línia blava, per tant, haurà de fer dos transbordos, no estem parlant?
Sí, o més, depèn de des d'allà on vingui. Fixeu-vos que això com anem...
Sí, que haurà sent millor en patinet, al final, perquè és que, clar, si ha de fer dos transbordaments per anar des del centre de Barcelona fins a la T1...
Sí, jo crec que aquí això ja va sortint i la gent se'n dona compte. D'aquí l'interès del govern de Catalunya en no renunciar a un sistema de rodalies, a un sistema de llançadora per connectar amb l'aeroport, perquè aquest tram de la L9 que ara estem fent, efectivament connecta Barcelona amb l'aeroport, però el fa després d'haver de passar per 15 estacions. Per tant, sobretot, aquest serà el metro de l'Hospitalet, serà el metro del Prat, i efectivament, pels ciutadans que vulguin, aquell metro, el de la L9, el portarà a l'aeroport. Però... insisteixo, seran 20 quilòmetres de recorregut i 15 estacions. Per tant, serà molt més competitiu agafar el sistema Rodalies des del punt de vista de temps.
Em sembla que el Francesc Mali vol fer alguna pregunta, però abans, un altre dels acords d'ahir entre Foment i la Generalitat és la licitació de l'enllaç ferroviari amb el port de Barcelona. Per què també es desencalla ara aquesta obra que tant s'havia reclamat des del govern de la Generalitat?
Bé, aquest era un tema que teníem pactat i que l'havíem pactat al més alt nivell. Recordeu que la signatura del conveni que es va fer aquí al port de Barcelona la va presidir el president Mas. Aquí ja portàvem molt de retard, perquè el compromís era que durant el 2014 es licitessin accessos viaris i accessos ferroviaris. Es van licitar i es va posar la primera pedra dels viaris, però vam començar l'any 15 en què no s'acabava de desllorigar aquest tema. Jo encara en un acte important amb president dels ports de l'Estat la setmana passada els vaig recordar que ningú no entendria a Catalunya una demora, un retard en un tema tan important des del punt de vista econòmic. Bé, en aquest sentit, doncs, ahir van confirmar que, efectivament, doncs, la licitació es duria a terme el mes de març, que, a més, la feien amb recurs pressupostari, com ha de ser, perquè sabeu que aquest també ha estat un objecte de controvèrsia molt fort, i, per tant, jo crec que, finalment, doncs, a poc anem avançant.
Dilluns, el periòdico anunciava que el govern estudiava privatitzar la línia 9 per tal de poder acabar l'obra. Clar, la idea no ha trobat gaire suport. Ho dic perquè ni del mateix alcalde de Barcelona, que va estar molt contundent. Què li sembla tot plegat? Si no es privatitza, la línia no es podrà acabar de construir?
Miri, nosaltres el que sabem és quina és en aquests moments la disponibilitat pressupostària del govern de Catalunya, el nivell de sobreendeutament que tenim, i per tant és la nostra obligació intentar anar trobant solucions perquè aquesta actuació es pugui anar tirant endavant. El primer que hem fet en aquesta legislatura és una obra que teníem parada, que era precisament que la L9 arribés a l'aeroport, poder-la reprendre. Això ha suposat aixecar 200 milions d'euros. Hem de pensar que tota aquesta línia, tot aquest soroll que genera i tant i aquest nerviosisme que genera la discussió a l'entorn d'aquest tema, ja té bona part de les seves infraestructures concessionades o privatitzades, com diuen alguns. Per tant, tot això que sembla que aquí ara és una novetat es va fer i es va fer en temps de governs d'altres colors. I en aquests moments la Conselleria de Territori té en el seu pressupost més de 200 milions d'euros de cànons que paguem per manteniment d'estacions, que en definitiva vol dir que es va buscar finançament privat per poder mantenir l'obra. Per tant, aquest és el context en què entrem en la L9, la línia del metro. A partir d'aquí nosaltres, el que hem fet amb el Departament d'Economia és dir, escoltin, un primer escenari, un possible escenari, és culminar aquesta actuació amb recurs pressupostari. Això té un problema, i és que el dia que vulguem atacar la part central de la L9, que és el que ens falta, necessitarem poder aixecar 1.300 milions llargs d'euros, que és el que costa acabar tota la L9. Bé, això sabem que si ho hem de fer amb el pressupost de la Generalitat, ens costarà alguns anys fer-ho. L'alcalde de Barcelona, i veig les posicions d'alguns altres alcaldes i càrrecs institucionals que tenen opinió i han de tenir opinió sobre això, ens adverteixen que no veuen bé qualsevol fórmula que incorpori finançament privat en aquesta actuació. D'acord. Nosaltres, evidentment, no farem res que violenti les autoritats locals. Senzillament advertim que si ho hem de fer amb recurs pressupostari, doncs ho anirem fent, doncs, bé, amb tota la velocitat i tot el compromís que puguem, però també amb les limitacions que ens imposa el marc de sobreendeutament en el que estem i, per tant, el fet d'haver de prioritzar aquesta actuació i altres en el conjunt del país.
Per tant, si no es privatitza, com a mínim anirà molt lent. Com a mínim. A no ser que fins i tot es pugui arribar a aturar.
Bé, jo confio que aturar no, i el compromís del govern i el president del govern així ho vol, és que cada any anem actuant. Fixeu-vos que ara estem actuant en aquest tram 1, estic en condicions d'assegurar que després d'aquesta actuació segur que anirà seguint l'actuació a la Zona Franca, que és com ho hem programat, i després d'aquesta actuació doncs haurem d'anar veient on podem actuar del tram central, que en aquests moments està absolutament aturat, i tenim dues tuneladores, una ja obsoleta fins i tot, i l'altra que sí està fent el manteniment.
Bueno, jo no recordo quin diari era, conseller, no ho recordo ara, disculpes el que hagi... Que va presentar un reportatge sobre, fa uns anys, crec recordar, sobre l'estació que hi ha soterrada, evidentment, a la plaça Espanya, que és una estació, però de disseny, que és una meravella. Però és que, a més, les altres estacions que van direcció a l'aeroport, per entendre's, la de la línia 9, són totes esplèndides i estan allà, soterrades, sense poder actuar.
Sí, aquest és l'escenari, efectivament. Jo us convido un dia a venir-ho a veure, perquè tenim en aquests moments, en tot aquest tram 1 de la L9, totes les estacions sovint en firma de grans despatxos d'arquitectes amb reconeixement del món, doncs no només acabades, sinó que ja tenen concessions de manteniment que fan que estiguin perfectes. Perfectes vol dir que no els hi falta res, no els hi falten en alguns casos ja ni les màquines expenedores de bitllets. Això ho tenim així. Per tant,
quin cost té això pel govern de la Generalitat? Quin cost té tenir unes estructures fetes ja cada mes de pagament de tota la despesa que significa tenir i de tot el pagament que s'ha de fer pel que ha costat una línia soterrada en aquests moments sense utilitzar?
Doncs mira, aquest any doncs estem pagant un cànons de finançament i de manteniment de més de 200 milions d'euros, per exemple. Això és molt gravós, efectivament. Que aquesta és segurament...
Perdó, m'està dient que per tenir una línia 9 absolutament difunta perquè no es fa servir, cada any la Generalitat té una despesa, és a dir, una despesa morta, de 200 milions d'euros?
Sí, fixeu-vos que aquest és el gran retret que es pot fer a la pràctica abusiva de pagaments diferits i de pagaments concessionals, en definitiva, de incorporació de finançament privat a actuacions aquestes. I, per tant, és correcte que hi hagi advertències quan la gent diu, bueno, quines alternatives busquen vostès? Doncs pensin vostès que la pràctica abusiva de mètodes de pagament diferits és excessivament gravosa per al pressupost de l'administració.
Clar, m'està parlant, conseller, de 200 milions d'euros, que és pràcticament el pressupost que té la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
No, és duríssima la càrrega que tenim financera i l'endeutament que tenim com a conseqüència de la L9. Ja insisteixo que això s'ha explicat en altres ocasions i que es va prendre, a més, subratllo, amb governs d'un altre color.
Aviam, Francesc Marc.
A veure, dues preguntes, conseller, bon dia.
Bon dia.
La primera, una prèvia, i després les dues preguntes. La prèvia és que té raó que el problema dels usuaris de Rodalia és que no se'ns informa i no sabem mai res, però sobretot que també el sistema de protecció i de reclamació no funciona, perquè ja sap vostè que, en fi, la gent que normalment pateix els retards no acostuma a poder fer cua per la reclamació, i és una cadena en la qual el client usuari se sent sempre agreujat i desprotegit. Però bé, en fet, d'això n'hem parlat molt i jo demanaria en tot cas que això, com sempre, des de la Generalitat es contemplés amb més carinyo, per dir-ho així. Però les dues preguntes que volia fer tenen a veure amb la nova notícia, no? D'una banda, què se n'ha fet de la línia que ja existia, Sants Aeroport, que se'n farà, perquè ja existia una línia Sants Aeroport, què se n'ha fet o què se'n farà d'aquesta línia? I l'altra, la por que tinc i que tenim tots els usuaris, de que, evidentment, les obres el que faran és complicar-nos més la vida d'una manera normal als que ja la tenim complicada agafant el servei de Rodalies i suposo que bona part de les habituals incidències s'atribuiran d'ofici a les obres. Això ens pot encara, diguem, afegir més càrregues tristes als que hem de fer servir aquest servei. Com està contemplat això perquè no vagi a pitjor?
Ja. A veure, en primer lloc, en relació al tracte que reben els usuaris de Rodalies, jo crec que has fet servir una paraula que és la clau i que és la que hauria d'acabar prevalent i encara no preval, que és veure el ciutadà com a client. I per tant no pot ser que si algú fa confiança i decideix que fa Rodalies, si hi ha una incidència no se li expliqui, i si hi ha un problema doncs no tingui el tractament que ha de tenir o que tindria de qualsevol companyia que el vegi com un ciutadà client, que per tant s'ha gastat uns diners per tenir un bon servei. Això és el que més en aquests moments ens disgusta, el que s'ha de corregir amb urgència, perquè efectivament durant massa anys no s'han fet les inversions que s'havien de fer en la infraestructura. Ara els hi costa molt anar complint amb aquell acord de mínims que van fer. Aquesta és la veritat. I per tant, en la mesura que nosaltres hem pressionat, tant en la R1 com en la R2, sobretot, ara per posar aquestes dues línies a davant, amb incrementar serveis, doncs les incidències són molt, molt continuades i una certa desinformació, doncs, o una continuada desinformació, de fet, doncs no ho podem tolerar. En relació a les obres de la llançadora, dues consideracions. Incidències n'hi haurà. Efectivament, el que passa és que si fas un bon pla, que quan hi hagi una incidència el puguis minimitzar, doncs jo crec que això s'ha fet en altres contextos i no ha passat res. És a dir, jo crec que la gent el que no tolera, el que no suporta, és que compti, que hagi fet una previsió de desplaçament per anar a la feina o pel que sigui, i de cop i volta doncs ningú li expliqui, quedi allà parat i tinguis aquella sensació d'indefensió que no saps com ho resoldràs. Per tant, amb un bon pla d'alternatives quan hi hagi una incidència, jo crec que ho podrem minimitzar, ho podrem anar contenint. Són 40 mesos d'obres. Per tant, aquesta és una qüestió que en algun punt concret d'aquests 40 mesos doncs hi haurà majors incidències. Des del punt de vista de recorregut, nosaltres, com us dic, havíem fet un traçat clarament diferent, que portava el ferrocarril a la T1, que no resolia la connexió entre la T1 i la T2, ho deixàvem a resoldre amb el sistema de metro, i en canvi ara el que fan és precisament aprofitar al màxim infraestructura existent, allargar plataforma de via i fer el túnel, fer un túnel, que és el cost més important des del punt de vista de la infraestructura a fer nova, que connecti les dues estacions. Per tant, la novetat és que amb el sistema Rodalies, amb l'actual sistema que ara agafes des de Sants, doncs tu arribes a la T2 i passes a la T1. Per tant, aquest és una mica, de fet, pels que els agradin aquests temes d'infraestructures, és la recuperació d'un traçat i d'un projecte ja fins i tot adjudicat, que ara parlo de memòria, però es devia adjudicar fa ben bé 4 anys o 4 anys i mig. Per tant, és un projecte que s'havia adjudicat i que mai es va autoritzar que comencés.
Ara
és el que permet, sense noves licitacions, dir que s'engega l'obra a l'abril.
A les 9, és a dir, ara té una reunió, una última pregunta, professor
Soler. Sí, conseller, molt ràpid, bon dia i enhorabona per la notícia d'avui. Dos coses vinculades al decàleg presentat per el govern ahir, aprofitant el que tenim al telèfon. Vostè es va declarar francòfil i ha coincidit el decàleg amb les mesures de Valls, vaja, amb el decret de Manel Valls a França, sobre reformes liberalitzadores en l'administració francesa, bueno, en la societat francesa. No troba a faltar alguna reforma d'aquest tipus en el decàleg del govern català? I la segona és, a vostè el fan corresponsable de la desconnexió o de la previsió o estudi de la desconnexió en el cas de que es produís la independència. Es pot fer això sense pressupost?
En relació a la liberalització, fixeu-vos que quan parlem de la solució a la T1, per exemple, un dels aspectes que a mi m'agrada subratllar és que té aquesta component liberalitzadora de trencar un monopoli que fins ara estava en mans d'un operador públic i prou, que és Renfe. Per tant, hi ha moltes mesures en el quotidià que tenen aquesta vocació liberalitzadora per part del govern de Catalunya. I saben que jo en sóc un defensor i un partidari, perquè crec que els ciutadans en diran bé. Si poguessin fer els debats amb una certa maduresa, amb una certa tranquil·litat, sense massa priorismes ideològics, doncs aniríem veient que això és important que es faci. Onades d'aquestes de liberalització se n'han fet, se n'estan fent, i jo crec que el govern del president Mas hi estem compromesos. Fixeu-vos que el decàleg que hi presenta el president, com va explicar, sobretot és posar l'accent en allò de nou que ens comprometem a fer en els propers 6 mesos. I, per tant, jo crec que té una component d'explicació de prioritats en el tram final de la legislatura. A la vista que la legislatura s'ha hagut d'escurçar, a la vista que, per tant, el pla de govern es comprimeix, no? I que, per tant, anirem a avaluar-lo just al setembre, doncs és lògic que surti el president, que comparegui i ens expliqui, dir, senyors, doncs aquests 6 mesos ens concentrarem en aquestes 10 actuacions. Però insisteixo, en l'ordinari del nostre pla de govern, el plantejament liberalitzador de trencar monopoli d'operadors públics i és, així s'ha anat, tot el soroll d'aquesta setmana.
Són les 9 i 2 minuts, acabem aquí. Miri, és que ja ha entrat una reunió, però estava per preguntar-li si avui... Avui no li anava a preguntar si se sent, perquè l'acaba organitzar, posant-se, quan li vaig preguntar si estava més, se sentia més a prop de Junqueras que de Duran i Lleida. Avui li volia preguntar si ja sent més a prop de Duran i Lleida o de Francesc Marc Álvaro. Però pel merder que han tingut tots dos, que ara explicarem de seguida que ara opinarà el Francesc Marc Álvaro. Li agraeixo, conseller, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RAC1.
Un plaer.
Que vagi bé. Fins aviat.